Bon dia i benvinguts a aquest programa L'Art d'Educar. Aquest és el darrer programa de la temporada i el volem dedicar a Carles Capdevila, que ha mort recentment. Aquest programa es va passar el 23 de novembre del 2015 i pensem que és un bon programa per fer en aquests moments i per recordar-lo. Així que us deixem amb l'entrevista que vam fer a Carles Capdevila. Bon dia, Carles.
Bon dia. Bon dia.
Per començar, ens podries dir què entens tu per cultura?
Ostres, és complicat, però... però vaja, entenc, no et diré què entenc per cultura, entenc què suposa la cultura. Per mi la cultura és la solució. És a dir, jo crec que després podem parlar de què és, però en tot cas per mi el que compleix és la solució. Jo crec que sempre que penso en la majoria de problemes que hi ha al món, que n'hi ha molts, sempre acabo veient en la cultura i en l'educació la solució, no? I després d'això podem intentar aprofundir-hi, no? Però m'agrada entendre això, sobretot perquè el món de la cultura a vegades és un món acomplexat, no? Preocupat, que sembla que s'ha de reivindicar, diguem, no? I jo crec que ha d'estar al centre, és a dir, que no s'ha de reivindicar com una cosa lateral o complementària, sinó que ha d'estar al centre, és a dir, crec que la humanitat progressa gràcies a la cultura i l'educació, que allà on hi ha cultura i educació anem bé, i com menys n'hi ha anem pitjor, i per tant ha de ser... hem de tenir, els que ens interessa la cultura, hem de tenir molt pocs complexos i hem d'aixecar-nos amb el cap ben alt i reivindicar que hem d'estar al centre, no a la perifèria.
Per el que dius, tu mateix estàs dient, no?, que el món actual dona poca importància a la cultura. Llavors que no ocupa, de fet, el lloc que es mereix. Per què et sembla que passa això?
Sí, jo crec que com tot, és evident que el món actual és un món complicat i un món clarament abocat cap a un precipici en què creix la injustícia i en què s'ha convertit en una societat inicialment de mercat, però amb una visió més o menys, jo crec que fins i tot interessant, però ara està en una mena de carrera desbocada, no?, cap a la mercantilització de tot i cap a l'ús i l'abús de tot i cap a la pèrdua de sentit de les feines, cap a la pèrdua de sentit del que fem, no? I en aquesta espiral embogida, amb la qual jo soc molt crític, jo crec que és lògic que la cultura molesta, no? També penso que jo sempre soc molt partidari de l'autocrítica i en aquests col·lectius, no?, que a vegades som un, però diguem, els col·lectius de l'educació i de la cultura, jo penso que a vegades també hem de ser autocrítics i pensar que no n'hem sabut prou defensar-nos, que moltes vegades estem embrancats amb les nostres petites discussions també entre nosaltres, no? I crec, com ho deia a l'inici, que també ens sentim com que hi ha una tendència per part de gent de la cultura o fins i tot de l'educació de considerar que com uns quants, no? I per això jo reivindicava que evidentment res acompanya en el sistema, però que ens hem d'arremangar per posar-la ben bé al centre, per fer-la accessible al màxim de gent. Crec que la cultura té el risc de l'elitisme, no? I després s'ha de combinar la màxima ambició amb arribar i ser útil al màxim de gent.
I creus que la cultura s'educa o es transmet a través del dia a dia?
Home, no, jo, depèn de què entenguem per educar, perquè de fet educar és transmetre en el dia a dia, no? També, però és una cosa que es transmet, però la manera de transmetre-la és l'educació, no? I a més evoluciona. El que passa és que una de les coses que em preocupa, he tingut la sort de fer bones entrevistes a l'Ara, i quan vaig entrevistar el George Steiner, amb una entrevista que em va agradar molt, i que està publicada en un llibre que vaig fer, justament ell té aquesta preocupació, no?, de dir com és que el progrés cultural no s'acompanya de progrés moral, no? I aquesta dissociació és preocupant, no? En el cas de Steiner, diu, com pots escoltar música clàssica al matí i a la tarda assassinar nens en un camp de concentració, no? És a dir, l'accés a la cultura no garanteix l'accés, no garanteix que les persones tinguem més valors o més principis, no? I per això és probablement té a veure amb una concepció especialitzada de la cultura, no? I és a dir, amb que tu pots aprendre a saber valorar i disfrutar, gaudir d'una composició de gran nivell musical, però això no et transforma com a persona. Jo per això, fixeu-vos que en aquest moment cada vegada que em parlo de cultura jo ja hi afegeixo educació, perquè jo crec que no són... La cultura és una cosa, l'educació una altra, i l'educació ens ha d'ensenyar la cultura, sinó que jo crec que la cultura que jo defenso com a visió global implica, evidentment, l'humanisme i l'ètica, no? És a dir, a mi la cultura com a especialització, és a dir, és interessant, però, com s'ha demostrat, no garanteix vides més dignes, no? I m'interessa la cultura i l'educació centrals que garanteixin, al final, una cosa que està passant de moda dir-ho, que és la bondat, és a dir, que necessitem que l'educació i la cultura ens facin ser bones persones.
I llavors, per garantir aquesta bondat, no? aquesta ètica i aquesta cultura tot lligat, tu com consideres que s'ha de treballar això a l'escola? Quines activitats o actituds s'han de fomentar?
L'escola és complicat, però jo penso que l'escola justament també té una oportunitat molt gran, no?, de reinventar-se, no? I crec que l'escola probablement ha de sortir d'aquest món dels continguts purs i del coneixement, no? Perquè fixa't que l'escola era un invent pensat per alfabetitzar la gent, no? És a dir, l'escola d'ara s'assembla molt a l'escola de quan agafaves nens analfabets del món rural, els formatejaves, els posaves de 25 en 25 allà en fila i els ensenyaves un coneixement universal, que eren, no?, les quatre regles bàsiques: sumar, restar, multiplicar, dividir, escriure, tot, i sortien fantàsticament, fins i tot disciplinats i adequats per anar a la fàbrica a treballar, no? I passaves del nen de família analfabeta al nen que ja sabia les quatre coses bàsiques per treballar. Ara això ha canviat totalment. Serem aprenents permanents. Jo estic eufòric en aquest moment d'ara, en aquest sentit, en molts no, però en aquest sentit que el món connectat, aquest món de la tecnologia, el món ens obre l'oportunitat de que sempre aprendrem, sempre més. Per tant, l'escola ja no ha d'ensenyar-te coses concretes, sinó que sobretot ha d'ensenyar a aprendre, no? És a dir, jo crec que a l'escola necessitem uns mestres molt bons que sàpiguen inspirar, estimular i acompanyar, que siguin guies en aquesta navegació, no? Però el més important no és el que sabrà fer aquell nen quan acabi, el que sigui, primària, subvencionat, sinó com dominarà les rutes cap al coneixement, no? Com aprendrà ha utilitzat la tecnologia i el món connectat per aprendre i no per distreure's, no? Perquè el món connectat tant pots anar a parar a tenir la informació màxima sobre el que vulguis com en un casino online i fer-te addicte a una maquineta, no? És a dir, que el món connectat, com la vida, té de tot, no? Aleshores, jo crec que el que l'ha d'entendre l'escola clarament és això, i després això es fa per mi, vinculant-ho, és a dir, jo crec que no hi pot haver una desvinculació de la cultura, de les arts, de les humanitats, de les ciències, que hem de tornar a un pensament més global, diguem, no? I després vinculant-ho i introduint el debat ètic i el debat de comportaments, no? És a dir, parlant-ne obertament, per mi, et dic, no, el risc de la litització i l'especialització és, saps, és que t'interessi molt conèixer un tipus de literatura, un tipus d'art, que em sembla molt bé, però jo defenso l'educació com una cosa integral i, per tant, que les persones sàpiguen gaudir de les arts, de les humanitats, perquè aquestes humanitats ens serveixin per ser més humans, no? I això s'ha de treballar, per mi, obertament i no parlant només de disciplines especialitzades, no? Per mi la gran disciplina és la vida i al final la vida sempre és millor si estàs acompanyat de la cultura, no?
I com ara a l'escola, creus que, per exemple, la lectura, el teatre, la música, com es podria treballar perquè no es considerés com una assignatura més?
Clar, al principi anem enrere, perquè la música està anant enrere. Jo soc molt crític amb el sistema nostre educatiu, a diferència d'altres països que he pogut conèixer, perquè no s'ensenya molt la comunicació, és a dir, els nostres fills, a diferència d'altres, jo me'ls trobo a la universitat, i em trobo gent que no és capaç de parlar en públic amb tranquil·litat, que no sap mirar els ulls de la gent mentre parla, que li costa construir frases, no? Això només es fa des de la pràctica. Jo penso que, evidentment, per mi cal més educació musical, és a dir, que l'escola té uns llenguatges, uns codis molt d'escriure, l'escriure i la matemàtica domina molt, i crec que s'ha d'introduir més, sobretot per una igualtat d'oportunitats, que l'expressió corporal, l'expressió plàstica, l'expressió musical li tinguin més cabuda. Evidentment, no, assignatura o no, en tot cas, amb més hores, i després jo crec que justament aquest model d'escola que jo tinc al cap basant-me en coses que he llegit, perquè no sóc expert en res d'això, no? Però una escola més participativa, doncs, clar, porta a una escola més de fer activitats que d'estudiar matèries, no? I això ara mateix tenim les eines, tenim la capacitat per fer-ho, és qüestió de també de fer un clic i fer aquest canvi de xip, no? Però anem enrere, però els dic que no els últims programes no, es redueixen les hores de música, la filosofia es continua amenaçada, quan és l'altra solució, és a dir, per canviar el món necessitem gent que pensi com ha de ser el món, no? Aleshores, hem de reivindicar-ho i anar-ho introduint i deixar d'entendre l'escola com una formació pràctica per una feina determinada, perquè ja no hi ha feines determinades, ningú més té una feina per sempre més. La gent necessita tenir aptituds globals per anar navegant i els meus fills tindran unes quantes feines, segurament viuran en uns quants països, tenen aquesta sort i aquesta desgràcia, diguem, no? És a dir, el seu món serà molt diferent, aleshores... A mi no m'interessa que surtin sabent fer una cosa concreta per entrar en un lloc determinat per la resta de la seva vida, sinó que tinguin aquesta formació de base. I la formació de base sempre te la donaran molt més les humanitats, les arts, la música i la literatura, no? I això s'aprèn practicant, diguem, llegint, escoltant música, practicant-la, parlant-ne. I sobretot, insisteixo molt en el món de la comunicació, que és el gran món que vivim, no? És a dir, que no pot ser que no practiquem prou hores, doncs, el parlar bé en públic, el construir frases en directe, el ser capaç de parlar uns minuts sense llegir, articulant les frases, escrivint tant és el que tens al teu voltant, no? És a dir, que al final el domini de la paraula també és molt important, no? I no s'ha de tenir por de les paraules, i la manera de tenir por de les paraules és llegir-ne moltes, perquè un cop has llegit moltes, doncs ja les tens en el teu cervell i t'és més fàcil que apareguin oportunament quan les busques.
Mm. Llavors la família, que és un element bàsic, no?, per introduir els alumnes en aquest món més ètic i amb més cultura, no?, com hauria d'actuar per transmetre aquesta inquietud? Quin tenia que ser la forma bàsica de relacionar-se i de transmetre, a part de l'afectivitat, doncs els valors, aquesta inquietud?
Clar, les famílies tenim molts problemes, de molt desbordades, i a més a vegades confonem, no?, també el donar-los oportunitats amb apuntar-los a moltes extraescolars de coses determinades o que facin piano als 5 anys i tot, no? Estem molt despistats els pares i mares i tenim un gran problema, que és el de temps. O sigui, el gran problema de la nostra època és que tenim poc temps i justament per formar en valors i per transmetre als teus fills la passió per aquestes coses necessites temps, no? És a dir, jo crec que clar, és molt més fàcil si ja són activitats que tens interioritzades, no?, que no hagis de fer-ho, no? I a l'escola li hem demanat que sigui l'escola també que els porti a teatre els nens, que sigui l'escola que els porti a titelles, els més petits, que sigui l'escola que els porti a cinema o no sé on, però tenim moltes oportunitats per exemple, una cosa molt fàcil per una família, veure pel·lícules junts amb els seus fills, ja hi ha pel·lícules idealíssimes, no?, doncs veure pel·lícules junts amb els seus fills és una oportunitat boníssima perquè apareguin preguntes, és a dir, de fet ja 1.000 preguntes, no sé, Cometes en el cielo, és una pel·lícula deliciosa que tu la mires i amb els teus fills, només la poses i quan acabes ells et fan 1.000 preguntes, ja tens un fòrum que s'ha provocat de forma directa. Però moltes pel·lícules que hi ha, en el món de l'ensenyament, això, no? Vull dir que hi ha moltes maneres de veure una pel·lícula amb els teus fills i que surtin preguntes, inquietuds, no? Jo crec, jo sóc bastant obvi el que dic, sóc bastant partidari de no sofisticar molt les coses, és a dir, parlar de les coses, compartir-les, veure-les junts. Crec que els nostres fills ens han d'acompanyar més en el nostre món real, diguem, no? És a dir, que també s'aprèn molt, vaig aprendre molt del meu pare, que és fuster, i anant a les reunions amb ell, anant a veure com muntava els decorats del teatre, no? És a dir, crec que abans els nens acompanyaven més els adults i ens fèiem més càrrec del món. I ara em preocupa una divisió, no?, com del món... un món de nens, no?, que té uns happy parks, fins i tot els museus tenen la zona de nens, tot té la zona de nens, amb un vigilant i activitats, i és com un món fals pels nens, no? I jo trobo que... Jo quan vaig a un museu, vaig a cosa, vull que els nens estiguin amb mi, de passejar, i que vegin el que veig jo, no? Els deixaré a la porta amb uns que els fan dibuixar allà mentre jo em desfaig d'ells, no? Vull dir que és una cosa per mi molt sorprenent. Que creem un món fantàstic de colorins, no?, de coloraines, de com molt, molt a la seva mida, quan el, vaja, ja dic, jo aprenia molt, jo tenia 10 anys i anava a una reunió amb el meu pare del poble i com veia com muntava la festa major i aprenia coses allà, no? I també és l'accés a la cultura i a la cultura del voluntariat, a la cultura de l'activisme, a la cultura de fer coses, no? I jo crec que estem una mica equivocats, és a dir, que entenem que els volem formar amb especialitats, no? Amb que facin un bon instrument, vagin a una bona escola de música, això està molt bé. Per exemple, amb la música m'agrada molt més, personalment he optat sempre, encara ho fan que vagin en corals, no? A part d'altres coses, que altres fan un piano, etcètera, però m'interessa molt més l'activitat social d'una coral, que és unes directores i directors fantàstics, joves, ben formats, aprendre a estar a callar, perquè ara toca estar callat, aprendre a estar drets, tots allà en fila. És a dir, per mi una coral és un lloc on tu deixes un nen de 4 anys que el primer concert et fa passar vergonya perquè sí que el dit al nas, no canta i es gira d'esquena al públic. I als 12 no només s'ha format musicalment, que s'ha format musicalment, sinó que ha après a estar en silenci, a estar quiet, a mirar el públic, a saber quan li toca el seu torn, a entendre que el solista és un altre perquè té més bona veu, a entendre que li toca fer allò, no? És a dir, aquesta formació, per exemple, per mi és un exemple, o una metàfora, també una coral és una manera d'ensenyar música, però ensenyar més coses, no? Ensenyar alhora a conviure, a socialitzar-te, a respectar els altres, a valorar que si no ets uns quants les coses no sonen prou bé, no? I entre això i l'especialització de voler que el teu fill sigui un virtuós del piano, que hi ha pares embogits amb això i de virtuós en surt un de tant en tant, doncs m'agrada més això, m'agrada més les visions que tenen en compte la vida, no? Diguem, o sigui, el que aprendràs amb una coral et servirà per la vida, segur, no? I probablement la gran assignatura, diguem, cultural i educativa és la convivència, no? I per mi tot el que porti a ensenyar-nos a conviure és molt interessant.
Molt bé. I a vegades, davant de la cultura hi ha una excusa, que és que és massa cara, no? Mm. A veure, quins arguments donaries per respondre a aquesta afirmació?
Sí, primer, és cert, és a dir, que tenim la vergonya aquesta d'haver aguantat un ministre que, a part de ser presentable, va pujar l'IVA cultural i ha fet molt mal, no? És a dir, primer, és veritat que la cultura, en aquest cas, s'ha forçat per aquest IVA injust i que és un atemptat criminal contra la cultura, això que s'ha fet, doncs, evidentment, és més cara. En segon lloc, és cert, i abans us deia que la cultura és la solució, jo penso que la cultura té dret a reivindicar ajuts públics perquè s'han d'arribar a tothom. És a dir, quan jo de seguida la gent es queixa dels ajuts a la cultura, però en aquest món reben ajuts tothom, reben ajuts als pescadors, reben ajuts als fabricants de cotxes. Els fabricants de cotxes són dels col·lectius més ajudats perquè necessiten ajuts públics i tot, quan és revisable si necessitem tants cotxes circulant pel món. La cultura és imprescindible, per tant, la cultura necessita ajuts públics per poder arribar a tothom. I després, per acabar, sí que és cert que som molta gent els que som capaços de gastar-nos 600 euros en un mòbil i que ens trobem caríssim pagar 20 euros per anar, o 25 per anar a veure com vaig anar a veure la Clara Segura al Teatre Lliure amb un monòleg excel·lent, no? Doncs és molt curiós que tinguem aquest barem o que un gin tònic es paga amb més alegria que un llibre i dius, escolta, si el llibre durarà més i probablement amb el gin tònic també està bé, però el llibre pot tenir uns altres efectes molt interessants, no? Aleshores, jo crec que hi ha, en els de la gent que pot, en els que podem, a vegades un menysteniment de que se'ns fa més car un llibre que no un gin tònic, però dos i tres jo crec que clarament la cultura necessita ajuts públics perquè ha d'arribar a tothom i és un bé cultural i és una inversió de futur i és la solució dels mals de la humanitat. Per tant, s'ha de posar en el capítol d'inversions, no com una inversió capritxosa secundària, sinó com una inversió central. Per arreglar el món s'ha d'invertir molt en cultura, no? I després, espero que aviat passi això de l'IVA i algunes altres coses, doncs que no hi hagi una penalització, no? Per mi un govern, com aquest govern del PP, que atempta contra la cultura, que no li interessa la cultura, que li molesta la cultura, no li agrada la gent de la cultura, perquè la gent de la cultura és més crítica, evidentment, perquè la gent culta doncs, té més arguments per ser crítica, doncs per mi no és només una confirmació de l'important que és la cultura, només el fet de com es combat i com es persegueix gairebé de forma descarada a través d'uns impostos, doncs encara em convenç més de la seva importància.
Això que, seguint amb això que tu deies de l'administració, no? Per una part és imprescindible i s'ha de que ajudin, que col·laborin, que subvencionin, però quins perills té també, no? Perquè hi ha administracions i administracions, però una ja les dic tu, no? Afavoreixen i subvencionen el que volen i el que no ho volen.
Sí, això està
llavors,
clar.
Això com... O sigui,
això és fàcil, això és fàcil, sí, això és molt complicat i, evidentment, els governs, les institucions tendeixen a confondre i a no entendre que les subvencions les donem als ciutadans, que ells simplement són uns gestors sí. elegits allà provisionalment i cada vegada més provisionalment, perquè espero que cada vegada els mandats siguin més curts, perquè la gent no es pot instal·lar al poder pensant-se que allò és seu, no? Mm. Però això té solució. I, per exemple, es comença a debatre, no?, en les institucions públiques, doncs, que fins i tot els directors siguin per concurs públic, és a dir, que hi hagi la participació dels treballadors, de tothom, no? O sigui, no, tenim molts mals. I ara que volem fer un estat nou, doncs s'haurà de vigilar això, no? I ja tenim tendències molt endogàmiques i molt d'uns escollits que es reparteixen unes quotes i tot, no? Doncs no, evidentment s'ha de democratitzar aquest accés a la cultura. Això. I això és evident, que mentre no passi això, les subvencions clientelars, els ajuts només al que em cau bé o el que és la meva corda, això és lamentable i és anticultural, no? Però per mi això no és un argument perquè no n'hi hagi, jo crec que hi ha d'haver ajuts públics i evidentment aquests ajuts públics han de ser el màxim de transparents, el màxim de ben argumentats, amb el màxim accés a la informació sobre com es donen aquests ajuts, el màxim d'eficients, és a dir, que normalment ja està bé que siguin estímuls, però que demanin una mica de resultats, és a dir, que tampoc jo crec que ha de ser una cosa molt, per dir-ho així, sempre... Amb bona voluntat, sinó que hi ha uns controls sobre l'ús que es fa d'aquests ajuts, no? I amb aquella porta d'esforç d'aquella persona, no? Perquè a vegades hi ha hagut casos d'ajuts que són com una manera de viure, no? Sense haver de donar resultats, no? Jo penso que evidentment s'ha de controlar, i que hi ha sistemes, vull dir que estan inventats els sistemes, el que passa és que sempre que té el poder li interessa més saltar-se aquests sistemes i fer una visió més clientelar o més amiguista. Això, com que això passarà sempre, el que hem de fer nosaltres com a ciutadans és exigir transparència, concursos públics, més informació, més varietat, més rotació, menys gent instal·lada en el poder, sigui el que sigui, també és poder dirigir centres culturals durant molts anys, no? Diguem, és a dir, que hi ha d'haver una mica més de rotació, que ha de passar més l'aire, no? Per anar-nos renovant.
Sí, una de les coses bàsiques de la cultura seria aprendre que les persones anar agafant l'hàbit i el costum i el que interioritzar de que hem de controlar, que hem d'estar alerta, que hem de reclamar, no? I que hem de vigilar, no?
Sí, i que la cultura no és de...
No, que no la donaran, que també l'han d'exigir, l'han de... No?
Totalment, i que a més no és de ningú, que és de tots, no? Sí. Vull dir que no es pot patrimonialitzar, no? Perquè també, per culpa de l'elitisme, també hi ha alguna gent que tendeix a pensar que la cultura és ell, o que és ell qui portarà això, o que ell mereix això i no un altre, no? Aleshores, aquesta combinació requereix més generositat, més humilitat, que és una cosa que és benvinguda a tots els àmbits, també de la cultura, més... pensar en el destinatari, no? És a dir, com que jo tots els temps parlo de la cultura com a solució, doncs clar, hem de pensar molt en els destinataris, no? En el benefici que té aquella reflexió, veure aquella obra de teatre, és a dir, per tant, s'ha de pensar no d'una manera resultadista, mercantil, però sí d'una manera finalista, no? És a dir, que doncs, hem de promoure actituds, activitats, això doncs que transformin, que aquella experiència tu et faci entendre millor el món, et faci venir més ganes de reclamar el món, de viure en un món més just, no? És a dir, que tinguin una funció transformadora, no? I per això és evident que calen molts controls i que cal que passi molta gent diversa, diguem, no? I que s'escolti des de la base, des dels usuaris, des de les associacions d'espectadors, és a dir, que no es quedi mai amb cap cúpula. Sempre que hi ha una cúpula, un despatx, una reunió, una comissió i uns elegits, doncs jo tremolo, no? És a dir, hi ha d'haver una mica més d'horitzontalitat i menys verticalitat.
Jo una mica, tornant a la pregunta anterior, no? Si era cara a la cultura i la gent tenia poc accés, per una altra part jo penso que també hi ha l'actitud, no? De les persones que cal donar prou importància a la cultura. Però jo pensant una mica aquí, doncs és un poble petit, no? I doncs es fan coses, però dona la casualitat que sempre veus la mateixa gent. I coses que són bastant accessibles, i a més doncs tenim la biblioteca pública que té un ventall de possibilitats enorme i doncs I a vegades potser és més una mica anar conscienciant a la gent de la importància d'adquirir aquesta cultura i de participar, no?, dels actes culturals que es fan, que potser a vegades més que el que sigui més car o menys.
Sí, totalment, això és evident, això passa a totes les famílies de tots els pobles i ciutats, no?, que sempre hi ha uns quants que són els més actius, no? Això és una cosa que és una tendència que és molt important treballar per trencar-la, no?, perquè si no t'estàs construint un món per tu, diguem, no?, per uns quants, no? I aleshores això requereix ser autocrític, pensar bé si el tipus d'activitats, com es difonen, no? O sigui, jo crec que és molt partidari de la divulgació, no?, de la disseminació, és a dir, d'arribar al màxim de gent, no? I ho he aplicat, jo quan faig conferències sobre educació, moltes coses, jo intento arribar al màxim de gent, després dient coses interessants, però per mi és molt important, és molt, un acte que hi ha 300 persones és millor que un acte que hi ha 30, diguem, no?, per mi, perquè estàs arribant a més gent, no? I això és, per mi té a veure amb la divulgació, amb fer coses interessants, amb buscar els nivells, amb formar la base i amb no conformar-te, és a dir, no resignar-te, no crear un circuit en el qual ja sabem que fem coses interessants, sempre som aquests mateixos i tot, no? És a dir, que quan sempre som els mateixos hem d'esforçar-nos a dir com podem fer per portar gent diferent, i això és un mal, no només de la cultura, passa a les AMPAs, passa a l'associacionisme, passa a moltes activitats, però jo conec molta gent que troba vies de fer-ho, i aquestes vies a vegades passen també per l'autocrítica, i potser ens hem acomodat en un circuit d'activitats que a nosaltres ens agraden però que no són prou atractius, o potser no els promocionem prou bé, o potser no ho fem prou assequible, o potser no estem captant-los de més joves, no? O potser no els hem participat prou, potser jo estic començant també amb el teatre, moltes coses, que cada vegada hi haurà més activitats participatives, no? Fòrums després de l'obra, és a dir, que la gent ha canviat molt i no, els espectadors passius purs no ens agrada tant, no? Ens agrada més sentir-nos una mica més propers, no? I aleshores jo us convido a donar-hi voltes, això, no?, a pensar-hi i a esforçar-s'hi, encara que és molt lent, no? Però si som passant els mateixos 70, doncs a veure si el pròxim dia en venen 10 de nous, no? I encara que sigui d'anar-los a buscar a casa, diguem, no? Però vull dir que la que entra aire fresc, tot és més interessant i la gent nova potser aportarà una nova mirada o fins i tot tindrà noves idees, no? I s'ha d'anar renovant, això, no?
Llavors, algunes d'aquestes activitats culturals pot ser una solució, no sé, tu què opines d'això? Seria sortir, que sortís el teatre, sortís a vegades i anés al carrer, no? Anés a les places, anés als concerts, no sé si això...
Evidentment, sí, no, totalment. Sí. Sortir dels espais i fer-ho més participatiu, vincular-ho a altres coses. M'agraden molt també les barreges multidisciplinars, no? És a dir, que moltes vegades intentar ser útils, no? És a dir, ensenyar, doncs, a la gent passa molt, vull dir, hi ha moltes activitats culturals que també tenen un ús, doncs, determinat per moments concrets de la vida, no? I sí, és evident això, que dius, perquè és veritat que s'han creat aquests prejudicis, hi ha un tipus de gent que li sembla que anar a l'acte que fan a la sala, no sé quina, allò ja serà un rotllo, no? Doncs potser has de sortir i has de fer-ho més atractiu, no? I no hem de tenir por de fer les coses més atractives per captar gent i després ja anirem sofisticant-les, no? Vull dir que et fas dir que a vegades és un cercle perillós, no? Per una banda, gent que té molts prejudicis, que li sembla que un acte cultural és un rotllo, i per altra banda també és veritat que els dels actes culturals tendim a voler fer un nivell, no fas l'esforç perquè l'entrada sigui més fàcil. Un cop entren, la gent està capacitada per entendre-ho tot. Però l'entrada ha de ser atractiva, perquè si hi ha una barrera o un prejudici o una por a entrar-hi, doncs tota aquesta gent et queda fora. I si pensem que això és importantíssim pel bé de la societat, doncs hem d'esforçar-nos molt a obrir portes.
Sí, que hem començat, la majoria de la gent que està... la cultura que li interessa, no?, i que la viu, doncs han començat molt sovint perquè a poc, per coses atractives, per coses que han viscut a casa, per coses que has començat a fer, doncs a poc, no? Això és general. No?
Totalment, sí, és un procés que has d'anar... I per això et dic que en el fons també és el que passa amb l'educació i amb els mestres, tu has d'estimular la gent, la cultura, tenim la certesa que és molt atractiva, és molt interessant, però necessita aquestes vies d'accés, no? Per tant, tu saps que aquest procés de seducció i d'estímul, doncs has de saber trobar què és el més interessant i està comprovadíssim, tant amb literatura, amb música, sempre saps quins esglaons hi ha quins són els primers esglaons per anar pujant. I per mi hi ha una confusió, a vegades pensem que la que és diferent la divulgació de la profunditat, no? I no, jo crec que la divulgació és essencial per arribar a la profunditat i que un cop la gent ho coneix i ja anirà pujant els esglaons, però si no ho coneix, si no fa les coses que ho conegui, no apareixerà dalt de tot el replà, no? Vull dir que ningú apareix al replà per art de màgia. Mai.
Molt bé, Carles, estem arribant ja al final del programa i t'hem de donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació i col·laborar en aquest programa, que malgrat que sabem doncs, que estàs molt ocupat i que tens poc temps, doncs has pogut dedicar una estoneta a Ràdio Falset.
Al contrari, ha estat un plaer. Com podeu suposar, el tema m'interessa molt, em celebro molt que fem un programa com aquest a Ràdio Falset i per tant, parlar del que ens interessa sempre és un plaer i considero una estona molt ben invertida.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Com hem dit al començament, aquest és el darrer programa de la temporada. Així que la Dolors Sellers, el Toni Escoda, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Isabel Gallà, us desitgem un bon cap de setmana i bon estiu.
Bon estiu.